Estima'm, però vull saber-ne més. Vespre, amigues i amics, benvinguts en aquest crepuscle en cent estals, a la seva edició número 2373. Un programa que ha començat amb aquesta frase perquè avui té un convidat ben especial, és Jaume Funes, un psicòleg, educador, periodista i que darrerament ha publicat aquest llibre, Estima'm, però vull saber-ne més, un gran especialista en el món de l'adolescència, de la joventut. I avui, en aquest programa de dimarts, que és el programa 1273 que feim aquí a Ona Mediterrània, comptant també amb la presència i amb l'aportació d'Anna Maria Antic. Hola, bon vespre, Maria.
Bon vespre.
Avui parlarem d'escola, hem dit, parlarem de joves, d'adolescents. També tenim un altre dels nostres integrants que també, anava a dir, també és molt jove, molt adolescent, que és, ara no sabia si dir, en Joan Roca o en Vial Vic. Són dos joves valors de la radiodifusió mallorquina, balear. Com va, Vial?
Va bé, bon vespre a tots.
Bon vespre, i bon vespre, Joan.
Bon vespre. En Vial és més jove que jo.
És més jove.
Una mica, no. Ho hem de dir.
Però avui, no sé, vos veig molt joveníbols a tots, vos percep molt, molt joves.
És que tenim l'ànima del diable.
Ah, és que tenim un altre tema, que és que venim d'una setmana que va ser la setmana de Sant Antoni, la setmana de Sant Sebastià, i també farem una petita secció inicial en què parlarem una mica de dimonis, de diables, i de tot això, tot plegat en aquest programa que ja he dit que és el 1273 o Ona Mediterrània i que, com sempre, produeix la Maria Moreno, que controla exactament en Pau Mas. Bé, idò, aquesta secció, aquesta sintonia tan fantàstica que hem posat avui, és una secció que volem fer a partir d'això, de recordar que la setmana passada, va ser una setmana de dimonis, de festes, de tradicions molt particular, molt estranya, perquè s'ha produït en aquest món semi-confinat que vivim, i bé, volíem saber com heu viscut, com heu percebut aquestes festes, no? S'han fet coses com gloses virtuals, no? O no sé si virtuals, però digitals. Segons quin poble han fet vídeos, uns altres han fet àudios que circulaven per WhatsApp, per internet. Ens han hagut d'adaptar, no? En aquest món. Joan, tu com ho has viscut?
Jo crec que en aquest cas és tan mateix quan no se pot, no se pot. Això del botiforos online no funciona.
No funciona.
Mira, si un any no poden fer foguerós, ni torrades, ni Sant Sebastià, ni Sant Antoni, ni dimonis, i dona un feim i ja està. No passa res. Però voler fer allò que no se pot, no funciona. Jo crec que en aquest cas sempre és un poc millor sentir un poc de música vinculada en aquests personatges i per avall. Ja serà l'any que ve l'altre any, no?
Sí. Tot i que es veu que hi ha pobles que ho viuen com molt intensament, no? Per molt de pobles de Mallorca, Sant Antoni és més patró que és propi patró. No sé, Maria, tu que, Anna Maria Antic, que és de la comarca de Llevant i que allà se viu molt, molt tot aquest món. Sant Antoni és no és així, que molt de municipis Sant Antoni és tan o més important que és patró.
El meu poble mateix.
Bé, Cap de Pere.
No, no? Perquè el patró Sant Bartó meu, sí, se celebra. Però la patrona, tenim la patrona que és l'Esperança, sí. I molts anys l'Esperança no ha estat festa local i va estar Sant Antoni. Mm-hmm. I llavors, no? I això te dona compte després que té la festa en si, no? De que deixi de ser la patrona, no? Però és que les dones sempre anem en segon lloc.
Bé, i també hem de dir que...
Ara, sí que he de dir que la comarca de Llevant, Manacor, i sobre, jo crec que Artà, per veure que Manacor passa a grandària, perquè a darrers anys la cosa ha pujat molt, però a la comarca, allà on se viu verdaderament la festa, i des de fa molt d'any des de sempre, i tots de la comarca te dirien han d'anar a Artà.
I després hi hauria un altre lloc, Muro, Sa Pobla, i tot aquest món que aquí, aquest Sant Antoni, que molt de mallorquins pensen que Sant Antoni era mallorquí, perquè res de històries d'anar calçada d'on era, no? Però jo crec que hi ha molta gent que pensa que és tan mallorquí com Santa Catalina Tomàs, o no sé. I en Joan deia, bé, també ho podem relacionar amb el dimoni, d'altres àmbits culturals, musicals, com per exemple l'òpera. No sé si Joan. Joan, però és que no se l'escolta ara. Joan, no té Joan té, tenim un problema tècnic. Ah, sí, però ara sí. ja l'hem recuperat. Ara l'hem recuperat.
Això és online, aquestes coses. jo sempre he pensat que d'aquests tres personatges, perquè clar, parlant de Sant Antoni, però ciutadans, que ho som, Sant Sebastià, d'aquests tres personatges que són Sant Antoni, el dimoni i Sant Sebastià, quin dona més joc en termes musicals, vos podeix pensar vosaltres?
Jo diria que el dimoni
té més tita. Jo Sant Sebastià el veig com a personatge d'una òpera rock. Sant Antoni, el pobre, el veig molt fat. Jo som més del dimoni, eh? Jo podria dir que en guanyen la pandèmia, Sant Antoni ha perdut i el dimoni ha guanyat a Sant Antoni. Sí. Però el dimoni té més recorregut i evidentment dins el món de l'òpera en té molt de recorregut. No sé, si vols que us proposi algunes òperes que puguin tenir la figura de Sant Antoni, ara se del dimoni, perdó, a mi se me n'acuden tres òperes, per exemple, ara. Tres del segle XIX, que era el segle de l'òpera. Una primerenca és una òpera no molt coneguda d'un compositor francès que nomia Daniel Auber i que se titula Fra Diavolo. Fra Diavolo. I està basada en la vida i obres i miracles d'un bandoler de per Itàlia que nomia Michele Pezza, que segurament era una peça fent el seu nom, no? Una espècie de Jorge Benet per Nàpols, d'aquell temps. I se l'anomenava Fra Diavolo, perquè devia ser un poc diabòlic. I aleshores aquest Auber va fer una òpera basada en la seva vida, una òpera còmica, i que avui en dia no és massa representada, però que en aquest moment va ser molt famosa. Va ser, ja vol dir, va ser estrenada un dia de gener, 28 de gener de 1830 a París. Sentim un petit fragment, si trobeu, d'aquesta interessant òpera. I una altra, per exemple, ja molt més coneguda, seria a volta vos agrada Tintín, a veure?
Sí.
Recordeu que Tintín és un personatge que no és gent diabòlic, però que té molta veure en l'òpera, molt de diva, que segurament no recorda a una famosa cantant d'òpera catalana, morta ja fa uns anys.
ho recorda,
sí. No? També és un poc diva, eh? Per altres qüestions ho recorden a Montserrat Camí. Aquesta cantant d'òpera sempre cantava, bé, no la sentíem, llegíem unes notes i unes paraules en escola d'en Tintín, allò de que està cansada de veure-se tan vella dins un mirall, amb unes joies, no sé què. Aquesta fiore, recordeu? Sí. Medoi estava cantant una àrea molt coneguda, l'àrea de Margalida, de l'òpera Faust, de Gounod, on, lògicament, el dimoni tenia un protagonisme molt rellevant. Si pot semblar, sentim un petit fragment d'aquesta òpera, també, del Faust de Gounod, que té el dimoni com a gran protagonista. Je n'osais toucher, et pourtant, voici la clé, je crois, si je l'ouvrais, même tremble. Pourquoi je ne fais en vrai rien de mal, je suppose. Oh Dieu, que de méchant, et son rêve, je l'en ai plus. I finalment, una òpera també molt, molt interessant d'un compositor italià ja més del darrer quart del segle XIX, que era Arrigo Boito, que va ser un compositor que un poc vinculable a la influència que el wagnerisme va fer a Itàlia dels anys 60 i 70 del segle XIX, Arrigo Boito. Arrigo Boito és com aquells grups musicals que tenen una cançó molt famosa, sí. No res més. Arrigo Boito, una òpera molt coneguda, molt important, de repertori, que és Mefistòtil. Una òpera ben interessant, també, i que no importa ni dir que té el personatge principal, que és el dimoni. Per tant, tres òperes de repertori, dues més que la primera, que tenen el dimoni com a protagonista, un dimoni triomfant, victoriós, i que tenen, certament, Sant Antoni un poc, jo diria, acollonit.
Mireu, jo he investigat un poc, sí. I no sé si jo no la coneixia, però hi ha una òpera que se diu El Diable i Catalina, de Dvořák.
Què dius? El Diable, sí. I Catalina.
I Catalina. Eh? No sé de Catalina això, i no, crec que és una òpera poc coneguda. No sé, vosaltres que sou més que... i una òpera del segle XIX d'en Dvořák, és a dir que Ventura, serà qüestió de seguir investigant de molt aquesta òpera.
Ho hem d'investigar, però, qui era aquesta,
que té
aquesta
que
Catalina, sí. Aquesta Catalina. Idò, molt bé, idò, així deixam aquesta petita secció dedicada a dimonis i a fragments musicals i ara passarem en aquesta segona secció del programa, que li deim l'hora dels selenites, que dedicam a una conversa amb aquest psicòleg, educador i periodista, que és Jaume Funes. Fins ara.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94. Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Botiga Rural Son Couleies vos ofereix pa fet en el forn de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el forn de llenya. Tenim obert dilluns de 8 a 3, de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8, dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Ens trobaràs en el carrer de Nolesa 135 de la Cabaneta, Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Benvinguts, amigues i amics, en aquesta segona part del programa. Això és el Crepuscle en Cent Estels. I el nostre selenita de nit és psicòleg, educador, periodista i ha dedicat bona part de la seva vida a escoltar, a comprendre i ajudar els adolescents. Ha treballat a l'administració, a l'escola, al carrer i als espais terapèutics. És autor de molts de llibres i articles, des de la nova delinqüència infantil i juvenil del 1982 fins al més recent, el Estima'm, però vull saber-ne més, del 2020. I en el nostre convidat d'avui li agrada la música de Nora Jones.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Jaume Funes, bon vespre, benvingut.
Hola, bon vespre, ben trobat, encantat.
Bon vespre, i bé, sempre la primera pregunta sempre és per algun motiu especial Nora Jones ha de sonar en aquest Crepuscle en Cent Estels?
Bàsicament és un descobriment d'algun concert acústic de fa alguns anys, i bàsicament després per una seducció del món mercantil de la ciutat de consum en la que estem, en el que l'Spotify de tot adolescent me la va fer descobrir, i algunes de les seves músiques, les seves veus m'acompanyen, em fan sentir-me bé per començar a pensar, a escriure o a escoltar les altres persones.
I ara parles de Spotify. La música és important per en Jaume Funes?
Ho és, eh? No sóc mal cantant. Si hagués de cantar sempre plouria. Però és com una mena, tot i que probablement a vegades és més important per mi el color que la música. És a dir, pinto quan puc, i en realitat intento explicar el món més a vegades amb colors, especialment ara que vivim en un món tan estrany i tan caòtic. Però la música per mi és una mica d'acompanyament, una mica de sentiment o emoció complementari. Però si hagués de definir, m'acompanyaria el color més a vegades que la música.
Sí, a vegades demanem si podria sonar Nora Jones, per exemple, en el despatx, en el lloc on treballa habitualment aquest psicòleg, que educador, podria sonar música.
Pot sonar música. Sempre. Sona habitualment.
L'hem definit com psicòleg, educador, periodista. Quina vocació va néixer primer, la de psicòleg, la d'educador...
Bueno, probablement és l'aspiració que pot tenir qualsevol fill d'obrer. Jo tot el que vaig estudiar ho estudiava treballant. No, jo sóc, malgrat el que ara predomina de la cultura del mèrit, sóc del que defenso que una és les oportunitats que una altra ha construït a la teva vida. I, per tant, era un estudiant que treballava a la construcció, treballava a la mecànica, treballava a les oficines. Tenia ganes d'escriure. En aquell moment, periodisme era una professió controlada pel règim. De fet, jo tinc un títol encara franquista de periodisme, tinc un registre,
un carnet
oficial de periodistes. Però sempre heu de pensar en les persones. Volia, en realitat, haver-me dedicat potser a la clínica adulta. En realitat, vaig acabar dedicant-me al treball de carrer amb els adolescents. Vaig tenir que descobrir una generació d'adolescents que no tenien previst ser adolescent, que eren els fills dels obrers que haurien de treballar a la Siemens o a la SEAT o on fos, però que de cop i volta trobaven el res, sabien què fer, i van descobrir el que era matar-se amb els 5.000 per les costes de Garraf, anant cap a Castelldefels o buscar l'emoció d'atracar o de robar. Entonces, descobrint això, vaig tenir que descobrir que tenia que dedicar-me a ser útil en aquestes vides que de cop i volta es trobaven abandonades per una societat que no sabia quin lloc ocupava.
Sí, perquè hem parlat del primer llibre, hem dit aquest de la nova delinqüència infantil i juvenil, era de l'any 82.
Sí, sí.
Semblava, he llegit que diu que semblava que el problema en aquell temps era aleshores les bandes,
sí.
I ara sembla, segons comenta en el seu darrer llibre, que sembla com si els adults ara pensàvem que el problema són les tecnologies o són les pantalles, no?
Bueno, a vegades en la presentació de llibres poso aquesta mena de comparació o metàfora, no tant per la realitat objectiva dels problemes del carrer dels anys 70-80 o dels problemes, suposats problemes del món digital en el segle XXI, en la segona dècada del segle XXI, sinó per una experiència que m'ha creuat els 40 i pico d'anys de la meva adolescència, que és que cada vegada que apareix un canvi social, una novetat, els adolescents la viuen com una innovació en la qual es fiquen fins a dins, i els adults construïm un problema. I els adults, en les èpoques en les que de cop i volta als 14 anys ja no es pot treballar i tampoc hi ha escola, vivint que aquests que estan al carrer són delinqüents, són quinquis, són quillos, són gent que crea problemes. Certament és un moment complicat perquè la societat ja no sap com socialitzar sense la família i sense el treball, però no s'han de ser xavals que estan al carrer. Fixeu-vos que ara estem en plena pandèmia i reapareix contínuament la idea de dir, clar, és que aquests adolescents se'n van al parc, fan botellón, contagien, tornes al mateix problema. En les pantalles ha passat, entremig hi ha hagut de tot, òbviament hi ha hagut les tribus, les bandes, les generacions diverses, les generacions perdudes, les generacions de l'heroïna, hi ha hagut moltes històries diverses, però arribem ara, en el moment que estem, per això ho diuen les pantalles, que imagino que hauria estat de l'escola quan la setmana abans de tancar-la estaven intentant prohibir l'smartphone. I de cop i volta l'havien tingut que trobar, que tenien que dir-li a l'adolescent que allò que fins en aquell moment era un objecte prohibit passava a ser un objecte imprescindible per aprovar. Pues quin desastre, no? Per tant, en lloc de pensar com eduquem en una ciutat que canvia, sempre construïm un problema i després busquem algun psicòleg com jo que intenta arreglar el problema.
En Joan Roca volia intervenir.
Sí, hola, bon vespre. Te volia fer una pregunta. L'adolescència què és? Un començament o un final? És a dir, un adolescent què és? Un infant que ho està deixant de ser o un jove que ho està començant a ser? Bàsicament, què és més? Una cosa o l'altra?
A vegades el que li deixem ser, però les dues coses. Sí. En realitat, ara m'atrapeu intentant escriure una mena de relat juvenil sobre l'abandó de la infància per entrar en l'adolescència i l'abandó de l'adolescència per esdevenir jove etern, que és el que aspirem a ser tots en aquesta vida, no? I en aquesta història l'adolescència són 4-5 primaveres bàsiques, en el que comença amb la història de la pubertat, que òbviament és una transformació que obliga a abandonar la infantesa, però que és entrar en una etapa que han acabat definint ells i elles, els adults encara no ens aclarim, 4-5 primaveres per dedicar-se a ser feliç, a viure, a experimentar, a provar, a descobrir, però que arriba un moment que també cansa. al final comencen a dir, bueno, i quan se'n surt d'aquesta història de l'adolescència? Els pares comencen a dir, quan s'acaba? I ve allò de la postadolescència, no? Els pares volen tornar a ocupar el sofà, bueno, o tornen a ocupar l'habitació o el wifi corresponent, diuen, i quan s'acaba? I es venen a dir, home, jo vull tenir la meva vida en les meves mans, pot prendre decisions, vull equivocar-me, voldria... En el seu dia volia emancipar-se, va, fa anys que aquesta paraula està desapareguda, però vol tenir una vida diferent de l'adolescència i comença aquesta mena de trànsit cap a la joventut, que en plata, vosaltres que sou joves i coneixeu perfectament, recordeu que la vostra joventut va ser un aprenentatge de passar, de sortir per veure, a veure només de tant en tant quan sorties. Bueno, doncs és aquest procés d'aprenentatge de que ser jove és una altra cosa que no està en l'eterna rebeldia i confrontació de l'adolescència.
Na Maria Antic intervé.
A mi me dona la impressió de que bé, vostè parlava de que els problemes simplement els problemes de l'any 80 el que han fet o el que se diu problemes adolescents han anat augmentant. Evidentment, el problema de les drogues no s'ha solucionat, si és que s'havia solucionat, si és que era un problema, no? D'això ja en podríem parlar. I hem anat afegint coses com les xarxes, no? Però no han donat solució i tampoc pens que en els adolescents d'unes determinades classes socials més tendents a la vulnerabilitat, a la marginació, tampoc no han millorat d'aquells anys 80. És a dir, la distància entre els rics i els pobres segueix i tal vegada, Pantura, diria que avui en dia encara més, però m'agradaria saber la seva opinió.
Hi ha una cosa que no s'ha d'oblidar, per això de les categories allò de psicòleg, educador, periodista i companyia, perquè si caiem en els paranys de la meva professió, acabes mirant l'adolescència com si fos una etapa universal, uniforme, en el qual apareixen una sèrie de trastorns i de problemes. En realitat, tots els adolescents, si els apliques als nostres manuals dels psicòlegs i psiquiatres, tots estan per tancar-los. I t'oblides d'una cosa molt important, que és que no existeix l'adolescència, existeixen adolescències molt diverses. I que, especialment en l'adolescència actual, la que li està tocant la pandèmia, en gran mesura és l'adolescència que ha viscut les crisis econòmiques de la recessió. I que han tingut infàncies empobrides i ara els hi toca infàncies superempobrides amb la final de la pandèmia. I apareix un problema que dos o tres problemes, un clàssic, els pares i mares ara que apuntaran el seu fill que està acabant la primària i anirà a la secundària, en realitat no buscaran una bona escola, estaran buscant un institut en el que el seu fill o la seva filla no tingui males companyies, intentant evitant que el seu, que és una meravella, no l'espatlli un altre. Sempre el nostre és una meravella, l'altre és un desastre. I apareix una altra vegada el dilema de dir, a veure, com li explico jo a un xaval que li estic dient que val la pena formar part d'aquesta societat, com li explico en un entorn tan empobrit com el que està veient, les dificultats de casa, veient les poques hores de pare i mare que li toquen perquè s'han dedicat a sobreviure, com li explico que no li pot robar l'iPhone 10 o 12, no sé quan estan, a la pija que seu al seu costat? Qui ha dit que li ha tocat ser pobre i a l'altre li ha tocat ser ric? D'on surt aquesta història? I, de fet, un dels problemes derivats de l'empobriment econòmic de les famílies, l'empobriment econòmic de la societat de consum, és la dificultat per justificar que val la pena portar-se bé, ser un adolescent obedient, ser un bon estudiant, comportar-se bé. Respecte a la part primera que en deies, Maria, que jo crec que l'adolescència sempre ha estat meravellosa, és a dir, sempre són encantadorament insuportables i moltes vegades nosaltres col·loquem problemes on on són i oblidem els veritables problemes. També és una etapa de malestar, una etapa de dificultat, una etapa de no acabar de trobar-se bé dintre de la pell, però és una etapa en la que en el fons, nosaltres tenim enveja, és a dir, en el fons ens agradaria tornar a viuen la intensitat en la que ells viuen la, la seva adolescència. Llavors, els adults tenim un problema, que és que tenim experiència, i l'experiència vol dir que si comences a anar, acabes en seta. Però això és la nostra experiència adulta, no la seva. Ells diuen, a mi no m'expliques la teva història, jo vull descobrir, vull experimentar, vull provar. I en lloc de fer el que haurien de fer, que és acompanyar les incerteses, acompanyar aquesta inseguretat, estar al seu costat quan apareix la dificultat, anem intentant adjudicar problemes abans d'hora. I en realitat, bueno, pues, 40 anys de psicòleg em diu que no he trobat cap adolescent que digui que té un problema, sempre el tenen un altre. Ell no està malalt, no està boig, no és drogat, no. Ell no, són nosaltres. Però quan li dius, bueno, vale, però potser estàs ratllat de tants porros, bueno, com ho fem? Potser construiràs la vida, però només pots influir si estàs al seu costat, en lloc d'etiquetar-lo prèviament amb un problema. Per dir, vivim en una societat que posa etiquetes, ben remés, i intenta que després tot siguin solucions a suposats problemes, en lloc de dir, i com justifiques a un adolescent que val la pena formar part d'aquest món i que potser val la pena canviar-ho? Doncs pues no és fàcil.
Biel Vic tenia una pregunta.
Sí, a veure, pensava mentre parlàveu que els adolescents d'avui en dia els ha tocat viure aquesta pandèmia que han de viure tots, però que també varen passar pràcticament tota la seva infància amb un entorn de crisi econòmica, la crisi de 2008 a 2015. Seran diferents aquests adolescents, o hi ha diferència entre aquests adolescents precisament per aquestes dues vivències en comparació d'altres anteriors?
Sí. Diferents segur que ho seran. L'única cosa que jo crec, o he escrit, he defensat i he explicat, és que nosaltres no podem dedicar-nos a intentar fer prevenció, intentar anticipar-nos a un suposat problema. Acabaran sonats, no sé, o acabaran de ministres, no ho sé, no és el problema aquest el que m'importa. A mi el que veritablement m'importa és de què els hem privat, quines són les oportunitats, els estímuls, les experiències educatives que havent estat vivint una vida en temps de privació econòmica familiar i d'empobriment de les possibilitats educatives familiars, de què els hem privat o què els hem donat a canvi, o ara havent estat tancats, què és el que no tenen? Jo escrivia una columna a la Criatura del dissabte passat, aquella columna que he escrit periòdicament, l'adolescent reprimit, dient, i es titulava Epidemiòleg sense educació. Era a propòsit d'un manifest del sector estadístic epidemiològic aquest que ens invaeix amb bon criteri, no discuteix o no, que no, demanant el tancament de l'escola, tornant a demanar que no tornés a obrir l'escola. Jo els havia dit, senyors, vostès tenen punyetera idea de per què serveix l'educació? Perquè tancar l'escola no és tancar un teatre, tampoc, no és tancar un mercat. Vostès pensen que ser pobre o ser ric és un adjectiu. No és un adjectiu, és una condició de la vida. I molts infants, sense les oportunitats que construeix l'escola, no seran aquelles persones que necessitem que esdevinguin. I per tant, no podem privar. Per tant, el que hem de pensar és què no han tingut. Què no han tingut? Perquè tenim l'obligació de compensar-lo. Quan han estat tancats sí que han tingut. Han tingut més baralles, més bronques. Els pares han acabat fins al gorro i ja s'han acabat fins al gorro també. I han tingut més... però també han faltat petons, eh? No dic que no estigui que ara que hem de fer repartir vacunes i petons, no estic dient exactament això, però, home, haurem de compensar. I compensar vol dir el món no és l'individu. Escrivia la columna d'aquesta setmana i em plantejava com a problema, tindrem una generació passota? Tindrem una generació que ha vist el que estan vist? Que tinguem o no tinguem govern, tot funciona, es barallen per qualsevol cosa, a ningú li importa la salut, l'altre és un zero, etc. La tendència de l'adolescent és a dir, jo vull ser feliç, a mi no m'agobis, me la suda. No? Què farem? Per tant, la nostra preocupació és i com ajudem a compensar aquests buits o aquests desastres que hem creat? No quins problemes tindrem, no, però òbviament seran diferents perquè cadascú de nosaltres són les històries que hem viscut. I com ells ben diuen, només es tenen 15 anys una vegada a la vida. I es tenen la sensació de que en plena vivència de 15 anys han perdut 15 anys només perquè han perdut una setmana de relacionar-se amb ells i amb elles.
Joan Roca.
A vegades no pot donar la impressió, pot ser equivocada, no ho sé, de que els adolescents o els joves, nins joves, en segon quins aspectes estan massa sobreprotegits pels adults.
Sí, sí, bueno, a veure, massa protegits i massa abandonats. A veure,
una cosa complicada, pot ser.
A veure, de fet, darrere meu, veieu que hi ha un llibre que és, bueno, Àlex no entén del mundo, no? Que és un text que en el seu dia vaig escriure per dir, a veure, vostès no poden deixar sols els adolescents en un món canviant. Vostès com a adults tenen algun criteri, alguna idea, pensen alguna cosa, pensen dir alguna cosa, ells que facin el que vulguin, però no us deixin en la soledat. Que rebobinem una mica la pel·lícula. Veiem una societat que té pocs infants, és una espècie animal quasi en vies d'extinció, tenim molt pocs infants, aquesta infància va per barris, només en determinats grups socials, en determinades condicions, són criatures que es tenen molt tard. Quan jo començava, les mares primer pares tenien 22 anys, avui en dia els pares primer pares tenen 30 i alguns. És a dir, per tant, tot s'ha anat. Entonces, de cop i volta els hem de cuidar, i fixeu-se que moltes reaccions, a vegades, quan va començar la pandèmia, de pares i mares, era com a protegir, que no me'l contamini, que no s'encomani cap malaltia, que no... En tota la vida l'educació infantil, la llar ha estat una font de contagis de relació de menjar mocos, mocs i companyia. Vale? Però, i de cop i volta creixen i diuen, és que vull ser jo. Entonces, estem allà a estalviar-los. Per exemple, recordeu, bueno, les estupideses del pin parental. No? Que protegir de que ningú li expliqui al meu fill o la meva filla què vol dir sentir-se estimat o sentir-se desitjat o què vol dir ser acaronat. No, que ja ho farem a casa. Mentira, impossible. I els protegim de qualsevol experiència hipotèticament nociva exterior, i després els deixem, en el cas de la sexualitat, en mans del porno, que no li expliquin els petons. I si veu porno, doncs ja el censuraré. Però i com censurarà vostè el porno? I per tant, els tornem a dir que no pateixin, quan ell en realitat no és possible esdevenir una persona sensata a la vida sense haver tingut una adolescència experimentadora, perquè l'adolescència és una etapa per descobrir, és una etapa. Vosaltres que sou joves, recordeu que la primera cosa que vau dir als vostres pares quan teníeu 14 anys, ai papa, és que a la vida hi ha més coses que estudiar. La vida és alguna cosa més que l'escola. Era dir, no, és que la vida... Pues, en el cas dels adolescents, que viuen, òbviament, hi ha una estructura estratosfèrica comparada amb les nostres infàncies i adolescències, però és una etapa... I als adults ens toca no tutelar, ens toca ajudar a gestionar l'experimentació. Però no podem demanar ni controls ni sancions. Què fem als adults cada vegada que apareix un problema nou? Intentar regular l'edat en la que poden accedir. Fracàs total, perquè tota la vida han dit, bueno, no es pot beure alcohol. Algun parlamentari va esperar els 18 anys per beure alcohol? Algun perdut potser sí, però a veure, una cosa és que diguem, l'alcohol és una substància perillosa i s'ha d'evitar consumir el més tard possible com a criteri, i una altra cosa és que diguem que la felicitat no la dona estar borratxo, que, bueno, potser sentiràs més animat per fer no sé què, però com li ajudes a gestionar la relació? Per tant, el volem protegir falsament, però els deixem desarmats davant d'un món que han d'experimentar i comprovar.
El nostre convidat d'avui, en el seu moment, entre el 2004 i el 2007, va ser adjunt del síndic de Greuges per a la defensa del dret dels infants. Com recorda aquella experiència?
Va ser una experiència inicialment molt engrescadora. Jo començava a entrar, diguéssim, en la sisantena, o al final arribava als 60, quasi. Vaig pensar que podia posar al servei de la institució el que jo havia après a la vida, vivint i convivint amb infants i adolescents. Però després va ser una experiència frustrant. De fet, la vaig abandonar abans d'hora, és a dir, no vaig estar els 4 o 5 anys que havia d'estar, vaig tornar a la meva predicació social fora de la institució. A banda de dificultats personals i companyia que no ve a cuento, era la soledat de pensar als nostres responsables els importa un pepino això de la infància, eh? La Convenció de Drets d'Infants, que en aquest moment va arribar a fer 19 o 20 anys, ara ja ha anat passant, en el que l'encàrrec en totes les institucions internacionals, tots els fons humans d'infància, països diversos en els que hi havia, tenen com a encàrrec intentar que la societat adopti la perspectiva dels infants. I de fet, dic, una, alguna de les reflexions últimes, tenia la setmana passada o l'altra una reflexió amb els síndics de greuges locals de Catalunya per parlar de si els drets dels infants havien estat confinats o no, o què és el que havia estat passant. Jo els comentava com moltes vegades aquesta societat, el Parlament no, de Catalunya no va tenir comissió d'infància, bueno, de fet ben bé no la té, o la té a mitges dins de les afers socials, va triar molts anys, diguéssim, a tenir aquesta preocupació. Jo els diria, no, és que vostès es pensen que el món mirat pels adults és l'única mirada que hi ha al món. Bueno, hem estat capaços de descobrir que com a mínim hi havia la mirada de les dones i la mirada dels homes, i com a mínim hem adoptat la perspectiva de gènere. Per què no adopten vostès també la perspectiva d'infància? El que normalment diem en el món dels adolescents és, miri, vostè pot dir que la cannabis destrueix el tetraidrocannabiol, destrueix el sistema límbic, vale, però l'adolescent li dirà, oh, és que la Maria és bona, no? La Maria cura el càncer, i tu l'hauràs de dir, bueno, però tu no tens càncer, per sort, a veure quin és l'altre argument, el que... però hauràs de descobrir els seus arguments, hauràs de dubtar, descobrir la seva perspectiva. Però la meva experiència de passar per allà va ser una experiència de dir, la preocupació pels drets dels infants és molt folclòrica, queda molt bé perquè ningú està en contra d'aquesta història, però som incapaços d'adaptar que el món també pot mirar-se d'una altra manera. Aquests dies que hem tingut que te recuperar els drets, els he tornat a dir, miren, vostès, firmar la Convenció dels Drets dels Infants significa que primer en primer lloc han de tenir en compte els drets dels infants. I dir-ho d'una manera molt cruda, si un senyor gran ha de patir, un servidor com jo ha de patir, primer és de patir jo i no l'infant. I per tant no podem estar equiparant aquesta. I l'altre és que facin el favor de mirar-se d'una altra manera, no? Com a mínim de tant en tant es posa una mica la mirada dels infants i acabaran descobrint un món diferent. Va ser una experiència engrescadora, però m'hagués agradat continuar haver consolidat un ombudsman d'infància, que no era possible perquè ningú estava per la labor.
En Joan Roca volia intervenir també.
Sí, què podríem dir a algú que amb un cert sarcasme afirmar que a Europa preindustrial no hi havia adolescència,
no.
O que en el Sudan del Sud actualment no hi ha adolescents.
No hi ha adolescència. Sí. Amb una variable, que és el problema afegit. És a dir, l'adolescència només la tenien els que tenien temps i diners per contemplar la lluna i llegir poemes. Per tant, només eren els que tenien recursos d'aquest estil. No? L'adolescència en la classe obrera era la pubertat i una setmana d'escombrar un taller o de posar-se a treballar en el tèxtil o d'ocupar-se de les cases. Però arriba un moment que no necessiten mà d'obra de 14 anys i em diu, bueno, i ara què fem amb ells? Doncs els escolaritzem o els deixem sense res i inventem una etapa que és l'adolescència, la convertint en universal, la convertint en obligatòria. Però això no es dona a tot arreu. Això es dona a Europa o es dona a Nord-Amèrica. O sea, però apareix un fenomen. Primer la parabòlica i després internet. I aquest noi, nen de 10 anys o aquesta nena de 10 anys del Sudan del Sud que té edat que comença tant la pobertat o que té 12 anys, 14 anys que té edat d'adolescents, no pot ser adolescent perquè és impossible en les seves condicions, però està veient que en un altre indret un altre és adolescent i és un personatge putejat d'11 anys que ha d'anar a buscar l'aigua, ha d'ajudar a casa, que ha de cuidar els germans, però descobreix que la gent de la seva edat en un altre lloc són una cosa tan divertida com ser adolescent. Eh? I ara què passa? Una part dels fenòmens migratoris no són només fenòmens migratoris de que els pares envien... No. Són adolescents joves que han descobert que és possible hipotèticament dedicar-se a ser adolescent però ha de ser un altre indret que no sigui el seu, clar, òbviament, no és el subsaharià, no és aquell. Entonces, vivim una realitat, diguéssim, en què l'adolescència és un miratge de mercat, és un miratge de vida que està oferit, que s'està oferint a tothom, però que no tothom continua tenint possibilitats de ser adolescent.
Maria Antic volia intervenir, m'apareix.
Sí, el senyor Fonés ha parlat del tema de l'escolarització, no? Nosaltres és un tema que molt sovint tenim en parlant en aquest programa. Set o vuit lleis d'educació en els darrers 30 anys i la meva pregunta és, donen resposta verdaderament a les necessitats d'aquests adolescents? Vostè què en pensa?
Comencem pel final i direm taxativament no. És a dir, l'escola en la que tant hem batallat, soc pràcticament quasi fundador de Rosa Sensat i a les vostres illes i sovint hem estat a escoles d'estiu i discutint tot el que era la renovació, després innovació educativa o en la paraula que es vulgui. Aquesta escola que sempre hem intentat construir com a nova, el moviment pedagògic de l'escola nova de fa més de 100 anys, aquesta escola que sempre intenta que sigui nova, hi ha moments que entra en una gran major o menor crisi amb la societat. Des de fa alguns anys la crisi, la distància entre la societat de l'escola és profunda i tots els moviments de renovació i innovació simplement es, com a mínim es reformulen a partir de dos plantejaments, que és com s'ensenya, com s'educa en el segle XXI una societat digital, en xarxa, etc, amb una societat que educa al llarg, no només al llarg de la vida sinó també a l'ample de la vida en entorns i moments diferents, però aquesta dificultat a més amb una escola que no ha resolt ni continua sense resoldre aquest 30% de personatges que acaben l'escola amb desastre, acaben amb dificultats amb l'escola. Aquesta eterna preocupació quan s'arriba a l'adolescència, ve la secundària i és on la fossa, la cima entre la vida adolescent i la vida escolar és brutal. I de fet, el dilema simple seria l'adolescent que acaba de penjar una foto a Instagram, entra en una classe a les 8 del matí amb un senyor plasta que li explica els pronoms febles. I aquesta simplificació, si no perquè no s'enfadin els lingüistes, doncs li explica el sistema d'equacions, m'és igual, no? Però amb un adolescent que ve a l'escola dient vinc perquè no em queda més remei, i de fet la gran preocupació educativa de la immensa majoria de famílies és quan un adolescent de 15 anys un dia de primavera a les 8 del matí li diu a la mare: i jo per què dimonis tinc que anar a l'institut? Per què tinc que anar? I ai, però aquesta distància és, mantenim una secundària hiperacadèmica d'un academicisme brutal. Fixeu-vos que el que seria educar en la virtualitat s'acaba convertint aquests dies en educació a distància o en educació ensenyament a distància, com si una xapa o un rotllo a la pantalla no fos exactament igual de rotllo que en la classe. Comenta quina, fixeu-vos que les escoles que han mitjanament funcionat són les que treballaven per projectes. La pandèmia ha obligat a reduir grups i per tant ha obligat a reduir el número de profes. Per tant, ha demostrat que és necessari que desapareguin les assignatures, que tornem a les àrees de coneixement. Si l'adolescent és un personatge que experimenta, doncs, per què no val el que ha après a casa seva? Per què en lloc de controlar els deures que li hem enviat quan estava tancat, no comprovem a veure a què s'ha dedicat, què ha investigat, com ha calculat la paraula fent caure el fornit o el fornet corresponent en l'illa corresponent, per què no intentem recuperar la vida i connectar amb l'escola? I en aquest moment hi ha una disjuntiva molt greu, una gran dificultat. Tornem al que deia, hi ha diversitat d'adolescència i diversitat d'escoles. Hi ha escoles que funcionen bé i que ho estan fent, estan resolent bé. No, seria injust parlar de totes igual, però globalment, com a sistema, la secundària és el sistema més academicista i més antiadolescent que tenim dins de l'escola.
En aquest programa, també sovint, quan parlàvem amb la Maria i amb els altres companys d'educació i sobretot més que d'educació, d'ensenyament, darrerament parlant d'aquests gurus de l'educació i d'aquestes fundacions que moltes vegades estan lligades a entitats bancàries i sembla com si hi hagués un món ara, com si de cop i volta l'educació tingués interès per als, no sé si és per als grans, els grans grups mediàtics i per als grans grups també financers, no? De cop i volta ara volen conèixer qui és el millor profe, el millor docent i passejar-lo per les televisions. És tot una mica estrany, no?
De fet, entre adolescent i adolescent, entre estimen quan més ho mereix i l'estimen però avui més, entre més, el que passa que arrossegat per l'adolescència ha quedat una mica més en el tinter, però tot i així ha tingut més d'una edició. Escrivia un llibre que era Fer de mestre quan ningú no sap per què serveix. Una mica per allà intento, quan intento dir, explicar si és que necessitem escola o no, i què és una escola i per què serveix un profe, jo intento, és una mena de diàleg amb el que intentarà arribar a ser mestre o mestre que ja té molts anys i està cansat de tanta escola, a dir, a veure, que una cosa és el que tu pretenguis fer a l'escola i una altra és l'encàrrec social que pretendran. I aquí comença a col·locar les esglésies, que sempre han volgut controlar-lo, col·loca els poders polítics, que sempre ponen, però col·loca els poders financers. I en aquest moment la preocupació de les entitats bancàries i les macrofundacions econòmiques és una preocupació en primer lloc, perquè l'educació s'ha tornat un gran negoci, hi ha grans grups d'inversió col·locats dins del que és invertir en escolarització privada, la gran part de la batalla contra la modificació de la modificació de la llei, perquè en realitat no és una nova llei, però la molt última modificació per esmenar la maleïda llei Wert no és més que una batalla perquè no quedi fora el ninxo de l'economia privada aplicada a la... Però a més és la gran batalla, que és l'eterna però avui aguditzada, de si l'escola educa per pensar o l'escola educa per aprendre. Si les competències per viure en la societat en la que hem de viure són competències només per dominar aquells sabers i aquelles habilitats que et permetrà tenir una feina, trobar diners, etc., o són habilitats per esdevenir persona i per construir alguna cosa junts. I aquí és la batalla actual de l'escola. O l'escola és el lloc no només del pensament científic, perquè el pensament científic ja hem demostrat aquests dies que fonamentalment és un pensament dubtós, un pensament d'incerteses, però és un pensament científic. L'escola és el lloc per pensar científicament, però l'escola és el lloc per descobrir les raons diverses, per intentar aprendre a dubtar, per saber per què passen les coses. L'escola de les competències sí, és que ha de ser l'escola de les competències, però les competències per ser persona i les competències per saber que tu no pots ser tu si no vius en companyia d'un altre. I aquesta és la gran batalla que en altres moments s'han produït entre els que defensaven només el programa i els que podien defensar l'educació personalitzada. Avui en dia és l'educació per ser persones, per continuar sent d'una manera era molt més moderna, però un número més dins d'un sistema de producció i explotació.
Quan arriba al final del programa ens agrada conèixer algun consell dels nostres convidats, eh? A més, és un convidat que he de dir que crec que apreciarem molt, perquè ens ha dit com a dues o tres vegades que som molt joves, i això, clar, no mos havia dit ningú, hem de dir que això sempre se valora, però no sé, en els nostres oients, que són més joves que nosaltres, molt d'ells, quin consell els hi podríem donar per viure millor?
Per viure millor és, jo diria, no perdre la curiositat de descobrir cada dia alguna cosa nova, que és el que potser he après jo en 40 i pico d'anys amb adolescents. Mantenir aquesta curiositat, aquest desig de descobrir i d'aprendre, i bueno, quedar-se una petita part de l'adolescència. Òbviament jo no estic per ser adolescent i dedicar-me als plaers totals i a la felicitat total com intenten ells i elles, però sí, com a mínim, a fruir d'aquesta petita felicitat de com viure i viure d'una manera en la que, malgrat les preocupacions, com ho diu tot bon adolescent, el futur, vés a saber el futur. De moment estem en el present. I potser fruir d'aquest petit, aquesta vivència de cada dia, és el que fa sentir que la vida tingui sentit.
I per acompanyar aquest quedar-se amb una mica d'adolescència i conservar el desig de descobrir, és bo escoltar Luz Casal?
Sí, està bé, perquè a més, bueno, és una, la cançó que canta ella és de quan jo era jove, és a dir, d'una altra, però és la seva versió moderna, per tant, una mena de modernització de l'adolescència. Però si no has tingut 15 anys, si no estàs dedicat a desitjar una, que t'acaronin, si no has desitjat explicar el món amb un poema, a què esperes? Acabaràs morint i publicant el BOE, no? Quin sentit té? Per això posava la Luz Casal.
Acabem el programa escoltant Amores de Luz Casal. Moltes gràcies, Jaume Funes, per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer, i tornem aquí en el Crepuscle demà i esperant comptar amb una altra ocasió, perquè segur que tindrem més ocasions per parlar de joves, d'adolescents i d'educació. Gràcies també a Maria Antic. Gràcies també a Maria Antic, en Joan Roca, en Biel Vic, i tornant demà en el Crepuscle en 100 estels. Bona nit.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién lo sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo lo aprietan mis manos, el otro lo mueve el azar. Escribió un poema huyendo de la soledad. ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufraga? Amores se vuelven viejos antes de empezar a andar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada?